Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. Durant segles, l'alletament matern era l'única manera d'alimentar els nadons. No obstant això, aquesta pràctica va patir un fort retrocés al segle XX en molts països industrialitzats. La irrupció de la llet artificial, la medicalització del part i els canvis socials van afavorir el desprestigi de l'alletament. Ara, amb el suport de l'evidència científica, la lactància torna a guanyar espai, tot i que no sense obstacles. Per donar suport i acompanyament a les mares que decideixen alletar els seus nadons, el CAP de Valldoreix acull un taller de lactància tots els dilluns i dimecres de 11:45 a 14:45. Amb motiu de la Setmana Mundial de la Lactància Materna, que se celebra de l'1 al 7 d'agost, Cugat Mèdia s'ha acostat a aquest taller per conèixer les usuàries i les professionals que hi participen. Recupera el reportatge a www.cugat.cat. Les obres de remodelació dels carrers de Santa Maria i Xerric no començaran abans de 2028. Així ho ha anunciat aquest dijous al matí l'alcalde Josep Maria Vallès en una història d'Instagram. Aquests treballs, que estan pressupostats amb 800.000 euros i que el consistori vol tirar endavant amb una subvenció que demanarà la Generalitat de Catalunya, estaven previstos per a principis de 2026. Durant la trobada d'inici d'any del govern amb els periodistes es va explicar, de fet, que la previsió era que aquest 2025 s'engegués la tramitació per presentar-se la subvenció i que a finals d'any o principis de 2026 comencessin les obres. Un calendari que ara ha canviat, com ha anunciat Vallès, i que se situa situa les obres en el nou mandat, ja que l'actual acaba el juny de 2027. Les àrees d'estacionament regulat blaves i verdes de Sant Cugat seran gratuïtes a partir d'aquest divendres 1 d'agost i no tornaran a entrar en servei fins al dilluns 1 de setembre. Això sí, queden fora d'aquesta gratuïtat la zona blava del Mercat de Torreblanca i la zona vermella del CAP Sant Cugat, que continuaran en funcionament. El restaurant de menjar ràpid Tex-Mex González & Co. obrirà un establiment a Sant Cugat a principis de setembre per a l'obertura del local, que s'ubicarà al passeig de Francesc Macià. La cadena ha fet una crida per buscar personal. González & Co. va inaugurar el seu primer local l'any 2016 a Barcelona. Des d'aleshores ha crescut exponencialment, acumulant un total de 6 establiments a la capital catalana, un més a Madrid i un altre a València. Així doncs, el Sant Cugatenc serà el nou establiment que obre la cadena de restauració catalana. I de moment això és tot. Trobareu més notícies a www.cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
Continguts en xarxa.
Avui volem parlar d'un estudi de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona perquè ha aconseguit vincular una molècula d'ARN amb l'activitat del greix. Això suposa l'obertura de noves vies per lluitar contra l'obesitat i poder oferir nous tractaments pel sobrepès. Per parlar-ne avui al POU, comptem amb el doctor Francisco José Ortega. Doctor, primer de tot, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Doctor, en paraules senzilles, com ens podrien explicar aquest estudi, aquest descobriment que han fet i quin paper juga en el nostre cos?
Bueno, parlar de paraules senzilles per explicar la biologia de la cèl·lula adiposa i la fisiopatologia de l'obesitat és complicat. És
sí, no?
De dir. Però bàsicament es tracta de identificar una nova molècula que hem vist que s'associa a la fisiopatologia de l'obesitat, que està desregulada als pacients, als individus amb sobrepès i obesitat, i que aquesta desregulació, aquesta falta d'aquesta molècula fonamental, pues, provoca que la cèl·lula adiposa, per antonomàcia, que és l'adipòsit, no faci les funcions que ha de fer, que li són propícies. És una carència que trobem de forma sistemàtica als pacients amb sobrepès i obesitat.
Mm-hmm. Doctor, com heu descobert aquesta relació? Si ho explica'ns una mica com ha estat aquest estudi.
Sí, la nostra mostra inicial era un grup de dones amb obesitat mòrbida, són gent amb un índex de massa corporal per sobre de 40, que van sotmetre's a cirurgia bariàtrica. Això és reducció d'estómac, no? Passant per quiròfan, la cirurgia es retira una part de l'estómac i d'aquesta forma perden pes de forma molt efectiva, no? En qüestió de 2 anys pues, han perdut un 50 o 60% d'aquest excés de greix corporal. Nosaltres vam obtenir greix en el moment de l'operació, quan aquestes dones eren obeses mòrbides, i 2 anys després, quan ja havien perdut una gran quantitat de pes. I vam poder analitzar en detall els perfils d'expressió d'aquestes molècules, aquests depòsits de greix. I vam veure que, efectivament, hi havia una d'aquestes molècules, aquest non-coding RNA, que augmentava de forma molt significativa després de perdre pes. Vam dir, és que és important, és que és fonamental per la fisiopatologia del greix, i vam començar a estudiar-lo més en detall en models in vitro i altres dissenys experimentals.
Mm-hmm. Doctor, aquest descobriment entenc que pot obrir portes, no sé si a nous tractaments o algunes altres solucions per tractar un tema tan complex, no? com és l'obesitat. No sé si teniu ja algun exemple o alguna via per la qual, gràcies a aquest estudi, doncs es podria començar a tractar de manera diferent l'obesitat.
La recerca que es ven de terme en aquest camp, aquí a l'IBG, és una recerca de caràcter bàsic. Es tracta, sobretot, d'identificar nous marcadors i dianes terapèutiques potencials. Es tracta, sobretot, d'entendre com funciona el teixit adipós en les persones amb obesitat i en les persones que no pateixen aquesta condició, no? Llavors, aquest estudi obre via a entendre millor la biologia de l'adipós, la cèl·lula essencial en el teixit adipós, en el greix corporal, i el paper d'aquestes noves molècules que estan relativament poc estudiades en el camp. Són els ARNs de cadena llarga no codificats. És un estudi pioner en aquest sentit, i són molècules encara molt desconegudes tant en el camp de la velocitat com en altres camps de recerca biomèdica. I aquest és un petit pas en direcció d'aprendre més sobre aquestes molècules i el seu paper en cèl·lules fonamentals i en malalties com són l'obesitat.
Mm-hmm. Entenc, doctor, per tant, que ens trobem en una fase molt, molt embrionària, no?, i que encara hi ha molt camp per recórrer.
Correcte, és molt embrionària. És una mica com altres molècules d'aquest tipus que han sortit ara de relleu, que, com són les microRNAs que van donar el Premi Nobel als doctors Gary Rutkum i el Víctor Ambros aquest any. Els microRNAs també eren el 93, eren molècules completament desconegudes. Però s'ha seguit avançant, s'han estudiat amb molt de detall, i actualment aquestes molècules d'ARN pues, han donat premis Nobel i estan sent estudiades en medicina clínica. Pues una mica és el mateix el que passa amb aquestes altres molècules que estem treballant nosaltres. També són molècules d'ARN, aquestes són llargues, no curtes, com els microRNAs, però també tenen funcions biològiques fonamentals. Estem en aquest primer estadi principal d'entendre què fan i com funcionen per, més endavant, intentar utilitzar-les en el camp de la clínica.
Mm-hmm. En el cas de la obesitat, doctor, que corregeix-me si no és correcte, però entenc que és una malaltia, no?, que s'associa no només a factors genètics, no?, que també té una part ambiental i conductual. Com es pot encaixar aquest descobriment d'aquesta molècula que ara ens comentaves amb una malaltia, no?, que té tots aquests vessants que poden fer-la més complexa?
Evidentment, la obesitat és un síndrome, és una malaltia extremadament complexa a la que ens aboquem per la nostra genètica, però en el sentit, això sempre és un tema delicat, no?, que la genètica ens condueix a ser obesos. La genètica combinada amb el nostre estil de vida actual. Una mica l'ésser humà està patint els efectes del seu èxit, no? Llavors, mengem 3 o 6 vegades al dia, no fem prou esport, totes aquestes condicionants combinats amb la nostra genètica que afavoreix l'obesitat, perquè és un sistema establert al llarg de centenars de milers d'anys, la nostra evolució com a animals. Llavors provoca que una mica hi hagi un decalatge, no?, entre el que seria el nostre estil de vida i la nostra fisiologia, no?, la nostra genètica. aquests nanocodis RNA pensem que han evolucionat amb el temps per afavorir una mica aquesta funcionalitat de l'adipòsit i restaurar una mica en incompatibilitat amb el nostre estil de vida actual, de forma que, d'alguna forma, provoquem la seva davallada i aquí comencen una mica els problemes.
Mm-hmm. Sí, al final s'adapta, no, a aquest estil de vida potser cada vegada més sedentari, no, que tenim?
La genètica li costarà adaptar-se a aquest estil de vida. Han de passar centenars de milers d'anys perquè canviem en aquest sentit, no? Això no passarà a curt termini, uh-huh. Perquè això hem d'intentar adaptar nosaltres a la nostra genètica, no ser tan promiscus, no? El sentit de menjar i la nostra activitat diària.
Uh-huh. Doctor, en aquesta recerca, segons l'estudi i també les notes que s'han publicat, s'ha col·laborat amb equips internacionals, no? més enllà de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona. Com ha estat aquest treball en xarxa i de quina manera, doncs, ha enriquit, no, els resultats poder col·laborar amb altres institucions?
La recerca biomèdica avui dia és multidisciplinar, és molt complexa, s'utilitzen tècniques de vanguardia, excel·lents, en molts laboratoris, però no tots els laboratoris tenen tota la maquinària, tot el coneixement per dur a terme aquesta recerca. Llavors, nosaltres hem contactat amb institucions d'Alemanya, on fan una lipidòmica, unes tècniques per estudiar lípids molt, molt punteres, també a Marburg, també a Alemanya, proteòmica, amb l'Institut de Barcelona, que fan altres tècniques que a nosaltres ens falten. Llavors, és la forma d'avançar de fer recerca de primera línia, és intentar buscar sempre col·laboradors que supleixin les nostres mancances com a institut i que ens ajudin a millorar també com a investigadors i fer una recerca que realment sigui puntera i sigui potent.
Doctor, ja per acabar, comentàvem abans que tot plegat, no, està en una fase, doncs, molt inicial, però amb aquest primer estudi que han tirat endavant, hi ha algun aspecte que us generi especial entusiasme o algun repte o alguna barrera que veieu que serà més difícil de superar?
El pioner en el sentit d'aquestes molècules com estem una mica explorant l'Amazones, si vols, no? Igual que les proteïnes tenen molt de treball al darrere, els microRNAs, que han guanyat el premi aquest any també, tenen bastants anys de recerca al darrere. Les molècules aquestes, els ARNs de cadena llarga no codificants, són molt poc conegudes i és un repte estimulantíssim, no, per l'investigador, l'investigador biòleg i també en el camp de la biomedicina, entendre com funcionen aquestes molècules i tot el que poden arribar a fer. Perquè no només interaccionen amb altres molècules d'ARN, també interaccionen amb els gens directament, també interaccionen amb les proteïnes. Són les molècules amb un molt potencials en aquest sentit, hi ha molta, amb una capacitat de treball molt àmplia a nivell de l'estructura de la cèl·lula i el funcionament de la mateixa i, per tant, determinants en el camp de la diferència entre la salut i la malaltia.
Mm-hmm. Doncs, doctor Francisco José Ortega, investigador de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i haver-nos explicat en més detall aquest estudi.
Moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies a tu, Pau.
Continguts en xarxa.
Aquest estiu, emporta't la ràdio amb tu. www.cugat.cat.
Amb l'arribada de la primavera, els dies es fan més llargs i cada vegada tenim més ganes de sortir a passejar. Un dels espais preferits pels santcugatencs i les santcugatenques és el Parc Natural de Collserola. Possiblement, moltes persones s'hauran adonat de la presència de la processionària del Pi, un problema recurrent als nostres boscos que en els darrers anys s'ha intensificat a causa de factors com el canvi climàtic i la manca de depredadors naturals. A Collserola, aquesta plaga no només afecta els arbres, sinó que també pot suposar un risc per la salut de les persones i els animals. Per entendre millor com impacta la processionària al Parc Natural de Collserola i saber quines mesures s'estan prenent per controlar-la, avui ens acompanya en Joan Vilamó, cap del Servei de Medi Natural i Territori. Joan, molt bon dia.
Bon dia.
Per començar, que ho faràs molt millor tu que jo, ens pots explicar una mica més què és exactament la processionària i fer una mica de radiografia de quina és l'afectació que hi ha enguany al Parc Natural?
Sí, la processionària, de fet, és una eruga d'una papallona nocturna que té un sol cicle durant l'any. La papallona té el vol durant els mesos d'estiu, que és quan des del Consorci estem fent un seguiment d'aquesta corba de vol. Per tant, des de principis de juliol fins a finals d'octubre, cada any col·loquem en 8 llocs diferents del parc més de 60 caixes trampa per fer-ne un seguiment de les poblacions. Això ho fem des de l'any 98 i, per tant, tenim tota una seqüència bastant llarga, de més de 35 anys, de seguiment d'aquesta població. A partir de cap al final del vol de les papallones és quan posen els ous a les fulles dels pins i al cap de poques setmanes surten les erugues. Les erugues tenen 5 estadis larvaris, a cada qual d'ells més gran, i el cinquè és el que té els pèls urticants. El cinquè és ja l'últim i és quan arriba ara al mes de finals de gener, principis de febrer, en alguns anys principis de març, en el qual doncs, hi ha aquestes erugues, és quan baixen dels arbres, deixen aquelles bosses típiques blanques buides, baixen dels arbres fent la típica processó i baixen cap al terra, seguint totes les branques, el tronc, al terra i s'enterren. S'ajunten un cop i arriben al lloc que consideren que és l'adient, fan una cosa molt curiosa, que es van apilotonant una sobre l'altra i amb una sèrie de moviments acaben com apartant la terra i s'acaben enterrant totes juntes. Aquestes són les que, uns quants mesos després, a partir del juliol, tornarà a començar el cicle i sortirà la papallona. En l'any 24, el seguiment que vam fer de la processionària ens va donar que a nivell de papallones, a nivell de població de papallones durant l'estiu i principi de tardor, havia baixat una mica en relació als darrers anys. Uh-huh. En canvi, després vam veure que l'afectació a nivell visual de veure bosses blanques en els arbres ha semblat que era una mica superior en els darrers anys. Això poden ser diferents causes. Pot ser tant que hagin sobreviscut moltes més erugues de les que sobreviuen habitualment, o per tema de clima, o per depredadors, o pel que sigui, o també podria ser que en alguns casos, sobretot més a alta muntanya, però i aquí no passa tant, però també, és que aquestes crisàlides enterrades de les papallones no sempre surten al mateix any, sinó que a vegades poden tenir una diapausa i estar-se un any o dos anys enterrades. Llavors, doncs, igual, en aquell moment van sortir menys i després han acabat apareixent moltes més erugues. Però la veritat és que aquest any sí que hi ha hagut la sensació, sobretot a finals de gener i principi de febrer, doncs que teníem bastantes més bosses blanques penjades en els arbres.
No sé si parlàvem dels efectes del canvi de la climatologia, aquest canvi climàtic. Aquest hivern ha estat una mica més suau del que és habitual, també els hiverns anteriors. Això té algun impacte en la proliferació de la processionària? Ara ens comentaves aquest estudi que teníeu de les papallones el 2024, que no s'ajustava ben bé després amb les erugues que vèiem. És un efecte el canvi climàtic, aquests hiverns més suaus que tenim també que faci que potser surtin abans?
No està prou ben estudiat, segurament sí que afecta, però també pot afectar en sentit negatiu per elles i positiu per nosaltres, perquè també ens trobem doncs, que alguns dels seus depredadors, com són ocells insectívors, alguns dels quals marxen, són migrants i marxen a la tardor per tornar a la primavera, quan ja és el final de les erugues, doncs alguns d'aquests han començat a quedar. Hi ha les puputs i algunes altres espècies que ja no emigren totes, sinó que a vegades es queden alguns ocells d'aquests i doncs aquests sí que poden ajudar a controlar les poblacions. és sempre un equilibri, sempre ens trobem en un equilibri que depèn de les condicions d'un any o l'altre, es decanta cap a un costat o cap a l'altre.
Ara parlant d'aquests depredadors de la processionària, que també el canvi climàtic fa que també canviï la seva migració, diguéssim, quins danys provoca la processionària en els boscos de Collserola, tota la biodiversitat que hi tenim? Hi ha alguna espècie que sigui especialment vulnerable, ja sigui vegetal, de fauna o de flora?
Bàsicament afecta a coníferes, sobretot el pi blanc i el pi pinyoner, que són les dues espècies de pins autòctones de Collserola. Aquestes dues sí que les afecta bastant. Llavors també pot afectar altres espècies de coníferes similars, però que siguin plantades artificialment. Tant es pot trobar en pins de Canàries,
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
Hola, 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 hola. Opa. Hola, 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 hola. Perfecte. Hola, 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 hola. Se posava.
Cugat, bon dia, Premià.
Hola, bones, em sents?
Perfecto.
Súper, vaig a provar el micro del convidat a veure si també us sentiu bé i ja està. Hola, hola.
Perfecte.
Súper, perfecte, merci.
Vale, fins ara.
No, allà.